Realment, ens
no, 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 i, no, i ho dic amb mèrit teu. Vull dir que,
em sembla... Per això aquestes hores estàs amb aquesta energia, no?
Sí, sí, clar,
i la, clar. I la nit és jove.
I amb, correcte, també. I amb 19-20 anys ja vaig arrencar Ràdio Sabadell. Vull dir, jo va haver-hi uns anys que compaginava a la universitat Ràdio Sabadell els cap de setmana perquè feia esports. I el,
sí, tu de professió, fidelitzador.
Fidelitzador. Fidelitzador.
Doncs mira, a la Shakira li hauries anat bé.
Ben tirat, ben tirat, ben tirat. Bé, les 12 en punt de la nit. Anem a recordar el número de la 11. Vinga, ja em s'ha tocat.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 31 de març de 1965.
I el número de la sort, el...
el 5.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser.
Dotze i un minut.
Sí, em pensava que això que anaves a dir de l'escàndol era el gol amb fora, amb fora de joc posicional de Nacho.
Això o, és també és un escàndol.
O l'estirada de cabells de Ceballos a Gavi, que va quedar impune.
Totalment.
I l'entrada que li fa després Nacho, perquè ja està enfadadíssim, no?
I hi ha una entrada duríssima a Busquets, va dir Jong, també, en un d'aquests rondos, que era taronja.
Escolta, però el Gavi de fa un any...
El gol de Benzema, estic molt d'acord, no sé per què no sí. Van anul·lar.
El Gavi de fa un any, si Ceballos li estira el cabell...
Li arrenca el cap.
Li treuen tres grocs, tres vermelles directes.
Sí, sí, no.
Ha millorat molt, amb això.
Sí, sí, sí.
Menys targeta.
No se sap acordar els cordons de les sabates encara, que ho hem comentat amb l'alcalde de Los Palacios i Villafranca, però bé, ja li va bé? Mira, no se'ls corda, ja li va bé. A veure, no, l'escàndol ha passat al Cádiz Elx. Hola, Ballera. A veure,
bona nit.
Què ha passat?
Bona nit. A veure, estem parlant d'un escàndol perquè és una jugada, és un fora de joc. Per tant, aquí no hi ha interpretacions, no entrem en penals, si és una falta, si no és falta...
És un fora de joc en el gol de l'Elx que empata el partit,
sí,
no?
Sí, i de fet no és ni un fora de joc posicional, que d'aquests aquest any, per exemple, en recordo un del Madrid contra Osasuna, que no es va xiular tampoc, són fora de jocs a vegades més interpretables... No, estem parlant d'un fora de joc claríssim.
Mira, perdona un moment,
sí.
Tenim el president del Cádiz.
És un fora de joc en contra del Cádiz, un fora de joc que s'hauria d'haver assenyalat en l'empat a un de l'Elx, d'Ezequiel Ponce.
Presidente, Manuel Vizcaíno, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, gracias por atendernos en directo a estas horas, porque bueno, hemos...
Como sois amigo, pues os he atendido sin previa cita.
Muy bien, se lo agradezco muchísimo, señor Vizcaíno, porque es que la verdad es que no, hemos visto la imagen, nos hemos quedado un poco parados todos. Bueno, ¿qué sabe usted y qué van a hacer después de este fuera de juego que les perjudica?
Pero si nosotros no podemos hacer nada, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Los dos puntos ya no los va a devolver nadie y es un error que no es ni humano, es incomprensible. Y bueno, pues esto funciona así. Los equipos pequeños... pues al Cádiz le pasa todos los años y esos puntos no vuelven, pues alguna vez pues esos puntos nos harán falta para algo más, pero bueno, no pasa nada. En la federación todo el mundo es feliz y contento y la Supercopa ha salido muy bien.
Y, ¿pero el árbitro les ha reconocido el error después del partido?
Eso ha dicho el entrenador, que al parecer el árbitro, que en este caso creo que no tiene culpa, pues le había reconocido seguramente porque lo habrán testado. Es que las imágenes no tienen discusión, o sea, no es algo que sea discutible, no es interpretable, nada es interpretable.
¿Y cuándo se enteran ustedes de este error garrafal? Porque supongo que
en directo
no, ¿no?
Hemos fijado todos, porque además ha sido, creo que todos nos hemos fijado en la jugada. El otro día creo que quiero recordar que en una, para nosotros, falta indiscutible según un jugador nuestro que posteriormente pisa un jugador contrario, sigue la jugada, 45 segundos después marcamos gol y no nos anulan, pues sí parece que ese día funcionaba la maquinita y hoy no funciona la maquinita.
Yeah.
Pero esto no es una cuestión de interpretación, o sea, Esto es una cuestión absolutamente cuantitativa. Es decir, no es...
No es interpretable.
No vamos a interpretar. Con lo cual, los servicios jurídicos del Cádiz, ¿qué dicen? Porque yo creo que sí, que aquí hay un recorrido de apelación.
Pero yo creo, no lo sé, no, esto se estudiará todo, obviamente, ¿no? Creo que los errores están ya considerados históricamente para que, bueno,
los de interpretación, sí, presidente, pero quiero decir, los que son
flagrantes,
sí, porque, o sea, el fuera de juego es que se mide. Luego otro es interpretable, si el árbitro lo pita, si no lo pita, pero decir, aquí hay, es que hay una raya y hay una pierna por fuera.
En este momento no sabría contestarte a eso, porque creo que no ha pasado nunca, pero sí te digo que lo de hoy, lo que le he dicho a tus compañeros, que mis dos puntos no me los va a devolver nadie. Y que nadie se va a preocupar por lo que hay.
Lúchenlo, ¿eh?
No, pero presidente, soy David Bernabéu. Escuche una cosa. Esto es una cosa de bar evidente.
Es que es muy evidente.
O sea, vamos a ver. O sea, ¿qué explicación? En el tiempo que hace que ha terminado el partido, ¿alguien le ha podido dar alguna explicación de qué ha pasado con el VAR? ¿Dónde estaba el del VAR?
No, pero si es que,
Iglesias
si
es Villanueva, no. Era el del VAR. Es que, Iglesias Villanueva.
Es trazar la línea, ver qué hay fuera de juego y anular el gol y punto.
Yo me he enterado después, pero que nadie me puede dar una explicación sobre lo que no tiene explicación. Nadie.
Es que es increíble.
Como si marcas un gol y dice el árbitro que ha salido fuera.
Podemos estar entre el peor escándalo desde que hay VAR en España, casi, ¿no?
Desde que hay VAR es uno de los más graves, porque hombre, además, señor presidente, señor Vizcaíno, yo viendo la imagen, o sea, es la toca un jugador con la cabeza y al jugador al que acaba yendo el balón está en fuera de juego. Es decir, no es que sea un 30 segundos antes en el inicio de la jugada, no, es que es muy directo todo, o sea, que el VAR lo tendría que haber visto.
Es el inicio de la jugada que él mismo remata, sí.
Claro.
Pero si es que no hay interpretación, si no vamos a, ¿para qué vamos a interpretar lo que no tiene discusión? Si es reconocido por todos, fuera de juego flagrante y nos ha pitado, y el Cádiz pues tiene dos puntos menos.
¿Le sirve que lo pongan en la nevera, Iglesias Villanueva, que estaba hoy en el bar?
Yo me da igual, porque yo soy de los que pienso que todo el mundo se puede equivocar. Lo que no se puede equivocar es una maquinita. Y lo que no se puede, porque yo sé y quiero sacar aquí la cara por Medina Cantalejo, que está trabajando mucho y bien porque eso funcione, pero parece que hay alguien que no quiere que funcione, no lo sé.
Señor Vizcaíno, soy Gerard Bellera. Quería preguntarle, buenas noches, ustedes se han quejado en alguna temporada anterior, de hecho, incluso del funcionamiento del VAR. No sé si lo van a volver a hacer o creen que eso ya es tontería, si van a ejercer a otra vía más directa.
Nada, ¿para qué? Si ya sabemos que no pasa nada, si esto funciona así y bueno. Tenemos una federación que se preocupa del glamour y bueno, pues en glamour somos los número uno del mundo.
Veo que este sábado van al Pizjuán, o sea, si hoy, el domingo, ¿no era? El sábado.
Sábado.
Si hoy era una final penúltimo contra último, ahora vuelven a jugar contra el penúltimo en el Pizjuán, ¿no?
Sí, bueno, es un partido complicado. El Sevilla está en una posición impropia de su historia y de su capacidad económica y de sus jugadores, de su plantilla. Y bueno, despertará algún día y bueno, será un partido, obviamente, en el que ellos en su campo, pues, tienen todas las de ganar. Nosotros iremos a pelear como siempre con nuestras armas y a luchar una semana más por conseguir salir de ahí abajo, aunque nos cueste trabajo y algunos nos ayuden desde luego.
Vale. Pues nada, señor Vizcaíno, le agradezco muchísimo que nos atiendan en directo. Veo que en febrero vienen al Camp Nou, le esperamos aquí, a ver si con mejores
por
ánimos.
Por supuesto que sí.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Ánimo, presidente.
Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, en directe del Tu Diràs, gràcies a les gestions de la redacció d'Esports de RAC1.
Bueno, és al·lucinant. A mi m'ha ensenyat...
És brutal, no? És que
a la pausa, és que he vist la imatge, ha ensenyat el Santi.
És una impotència tremenda que et faci això.
I és brutal.
Perquè el VAR va néixer justament perquè aquestes coses les ensenyava.
Saps que m'ha recordat aquesta imatge tan clara? Aquell gol del Barça al camp del Betis que entra per tres pams i que van dir que no hi havia VAR en aquella ocasió, però van dir que no havia entrat. Recordeu aquell gol que marca Luis Suárez al VAR?
Torno a insistir. És espectacular, és dantesc allò. però no hi ha VAR. I mira, jugada ràpida, encara que hagi entrat mig metre o un metre...
Però ara sí.
No, però és que un fora de joc.
Jo crec que
com
això,
el d'avui...
Això ho agafen els dirigents del Barça.
És increïble.
I li donen la volta, eh?
Clar, jo per perquè això li preguntava, sí, tornar els punts, jo, però no tornar no els punts.
Clar, bueno, per què no?
No tornar els punts.
Bueno,
no hi ha precedent espera, que hagin tornat els punts, bueno, que ja s'han dirimit.
No, però, no, però és que tampoc no hi ha un precedent d'una imatge amb aquesta claretat, quan és una qüestió no interpretativa. No,
això li passa al Madrid, i... O sigui, demà la premsa surt amb tromba a anul·lar el resultat del partit.
No, però li tornen els punts. O sigui, segur, diguéssim, a veure...
I els diners.
Tot tornen tots.
Sí.
El Cádiz, amb la victòria, sortia de la zona de descens.
Sí, és que és.
Amb l'empat, si no m'equivoco, deixem tornar a mirar la classificació, amb l'empat encara hi és. 16 punts amb la victòria en sortia d'aquesta zona de descens. I li pot venir de 2 punts al final de temporada, és el que deia el president, que si li ve de 2 punts recordaran perfectament. Mira, aquesta
ha dit Sergio González, que estic mirant aquí, el VAR no ha visto el fuera de juego previo al gol del empate del Elche y del Cerro Grande, me ha pedido disculpas. El VAR no puede fallar. Però aviam, el VAR no ha visto el fuera de juego previo. Però què feien?
Mira, anem a escoltar-lo.
Què feien?
Sergio González, ahora.
Como jefe de su expedición, de su cuerpo de arbitraje, me pide disculpas porque no han sido capaces de detectar un fuera de juego que es evidente, que es claro y que es manifiesto y que encima acaba en gol. Como jefe de todo el grupo arbitral que ha venido aquí, pues nos pide disculpas porque sabe de la importancia que era para nosotros una victoria y sabe de la importancia que eran estos puntos que, entre comillas, no, se nos han ido por una decisión errada cuando íbamos 1-0 y a partir de ahí, bueno, sorprendente, extrañado. Pero nos ha tocado.
Del Cerro Grande,
l'àrbitre. Del Cerro Grande, l'àrbitre, qui després del partit li comenta això...
Perdona un moment, del Cerro no era el del Barça-Betis? Dijous?
Del Cerro era l'àrbitre del Barça-Betis.
Clar,
sí,
aquest tio estava dijous xiulant a l'Aràbia Saudita. No en podien posar un altre dilluns? No sé. Jo,
i en tot cas...
No vull dir que hagi estat això per l'error, però...
Del Cerro, en aquest cas, o l'assistent del Cerro... Podien haver vist, però el qui ha d'actuar és Iglesias Villanueva.
Sí, sí, també teniu raó.
Que... també té feina entre setmana perquè ha de ser l'àrbitre del VAR del Llevant Atlètic de Madrid. Aquí hi ha una decisió que el comitè tècnic d'àrbitres ha de prendre, i és si aquest home entre setmana ha de...
A la Copa, eh?
Sí, a la Copa ha de fer l'àrbitre de VAR del Llevant Atlètic de Madrid. Perquè si manté la designació la Federació Espanyola de Futbol, vol dir que no li imposa cap càstig a, insisteixo, una persona que s'ha equivocat greument en perjudici d'un equip de futbol.
I en aquest sentit, Ballera, els companys de la COPE, que també estan ben connectats, especialment Isaac Fouto, sí, explicava que el comitè tècnic d'àrbitres el que comentava és que tindria conseqüències aquest error. Per tant, que hauríem d'estar atents.
Home.
A si hi havia algun canvi en la designació d'aquesta eliminatòria de Copa, perquè podria ser que Iglesias Villanueva anés directament cap a la nevera.
És que ara em ve al cap Mateu Laoz al derbi,
o el
Van Boekel a l'Inter-Barça. Sí. Què va fer la UEFA amb Van Boekel? Si va estar xiulant l'endemà...
És una interpretació. Clar,
no, però aquí estem...
Però diguéssim...
La
qüestió d'interpretació... Escolta, mira, això... ara, és que hi ha una línia i hi ha una cama que surt.
Sí, diguéssim que en les mans poden ser mans molt clares, però al final...
Eren unes mans poc interpretables.
Claríssimes, eren poc interpretables, però sempre hi ha aquesta fina línia que al fora de joc
és incontestable.
No hi ha fina línia.
És incontestable.
En tot cas, la primera versió que tenim del comitè tècnic d'àrbitres és que hi haurà conseqüències. Per tant, veurem...
Conseqüències per l'àrbitre, per als dos punts.
Sí, no
mouran. Això és el que no pot ser, perquè aleshores sí que és una injustícia.
Les conseqüències, d'acord amb l'errada, hauria de ser una nevera quilomètrica.
Sí, sí. Prendre-li el sou d'aquest partit.
No, és que estic al·lucinant, Aleix.
A veure, torna'm a l'ensenyar.
Amb puresa, el que s'hauria de fer és... anul·lar el gol i jugar els 10 minuts que queden.
Falta des d'aquell.
I jugar els 10 minuts que queden.
No, és que no l'han mirat. O sigui, jo veient aquesta imatge, és que no l'has mirat.
Que està al lavabo.
És que si dones el gol vol dir que no l'has mirat.
És que has mirat només... Només has mirat els últims 2 segons de la jugada i no has mirat tampoc... És que passen 5 segons,
És el
mateix jugador que després acaba rematant.
Per mi no és error, això és negligència.
Però que a vegades han anul·lat alguna cosa perquè han rebobinat un minut i mig enrere. És molt ràpid, això. És aquell moment, passa. A mi em sembla increïble. Bé... El VAR era un gran invent, però és com la tecnologia en general, no? Tenim a les nostres mans una gran arma sí, pel futur, però l'hem de saber utilitzar bé, aquesta arma.
Jo sempre vaig dir que portaria més polèmica, a no ser que haguéssim fet només gol fantasma i fora de joc. Bueno, que això és un fora de joc. Però portaria més polèmica, per què? Perquè abans fallava l'àrbitre. No, fallava, tu podies pensar el que volguessis, però era un àrbitre que en decimes de segona havia decidit. Però és que tens un tio allà assegut.
Però el Cádiz no ha d'entrar amb el monitor de la federació. Ha d'entrar amb un escrit dient que el que vol és que s'anul·li aquest gol i que es juguin els 10 minuts que queden. Això no ha de fer. I a l'instància que sigui, i tira per aquí.
És que no ha passat mai.
Clar, és que no ha passat mai, perquè mai hi ha hagut aquesta imatge. Les imatges, les línies les ficaven sempre més enllà del peu, o sigui, diguéssim. És la primera vegada que succeeix. O sigui, el Cádiz no pot estar pensant només fent una crítica sobre el glamour.
Sí, però aquí entraríem...
Aquesta no l'entenc.
Però no deu estar massa
bones amb una batalla, perquè jo crec que l'Elx recorreria, perquè l'Elx també diria que no hi ha precedents i que no s'ha repetit mai per una decisió arbitral.
No sé.
Un partit...
Ara em venia al cap. Recordeu alguna errada arbitral d'aquelles grosses quan no hi havia VAR?
Diuen que es munta el VAR per la mà d'Henri, que li dona la classificació a França pel Mundial, que marca un gol en la mà. O sigui, i dona la mà i marca
contra Irlanda, sí senyor, sí, senyor, me'n recordo.
El VAR neix, diuen, arrel d'això, de que no pot haver una situació com aquesta que permeti a una selecció anar a un Mundial amb una infracció tan clara. Clar? Sí, a més, i això tampoc és interpretable, perquè és gol, no? Diguéssim, al final és gol i li dona la classificació. Però és que el que ha succeït avui és que hi ha una ratlla i està...
No, hi ha una màquina, hi ha un monitor.
Tu, de quan feies partits a Catalunya Ràdio, recordes alguna errada arbitral en algun càmer, Antoni?
Home, totes les que vulguis, però no sé, Brito Arceo xiulant un penal un metre fora de l'àrea, i bueno, i com a aficionat l'any 70, jo vaig veure Guruceta al Camp Nou, xiulant un penal un metre fora l'àrea.
Bueno, i ho veieu des del camp, es veu això ja? En directe, vull dir, en la jugada continua.
Sí,
esclar,
sí,
Brito Arceo també, en aquell partit contra el
Mira,
Sevilla.
Jo aprofitant que...
Sí, sí, aquest Brito Arceo, i després el famós Barça-Madrid de l'any 70 de Corrupció. I una entrada de Rifé Velázquez.
I una de les mans més escandaloses, jo estava al gol nord, es veu que si li foto un cop de mala pilota l'empent. Ells se'n recordaran. Melero Guaza, Manolo Marcaia, contra el Màlaga. És el gol nord que marca un gol Esteban.
Sí.
Amb la mà.
He vist el gol Esteban, però no, però és que jo me'n recordo que estava amb el meu pare i és que és un gol allà a la porteria del gol nord, li fot un cop de mà amb l'esquerra i cap a dins.
Com si jugués a voleibol.
I surt fora protestant.
I la mano de Dios.
Sí, sí, després 1-1 i aquell Barça que anava per guanyar la Lliga va perdre.
Amb Anglaterra.
Bueno, que la va molar Messi al Camp Nou amb l'Espanyol.
Messi contra l'Espanyol.
Que va fer així també.
Contra l'Espanyol, molt clara.
La recordo. Molt bé. Ho deixarem aquí, que ara ve el Xavi Aldecó, a veure si posa una mica d'ordre a tot plegat. Seguirem parlant de la Supercopa d'ell, perquè m'ha dit, diu, et vull fer un això no té nom en positiu de la Supercopa i un això no té nom en negatiu. No sé què va veure en negatiu ahir de la Supercopa a l'Aldecó.
Home, el Madrid.
Home, sí.
Aquesta és bona, sí. Aquesta és bona. Sí. Dilluns que ve us espero, a veure què ha fet el Barça contra el Ceuta i contra el Getafe. Gràcies.
Vinga,
Santi.
Molt bé, a vosaltres.
Antoni, gràcies. A tu. David, gràcies.
Molt bé, relacions públiques.
Sí, molt bé, gràcies.
Vull dir molt,
Fidelitzador.
Fidelitzador, aquesta me la recordareu. Vigileu amb el bar, aquí fora quan sortiu, a veure si us xiula bé.
El bar amb B alta.
A veure si us xiula bé o no les línies. Vinga, res més, no? De moment, del Cádiz no trenca reacció, de moment.
No, res més. Estem pendents de si hi ha un comunicat de la federació, no crec, del Cádiz, tot i que ja ens ha dit el president que no fa pinta. En fi, a veure si en aquests minuts de programa que queden en traiem una mica més l'entrellat de tot plegat.
Iglesias Villanueva creuant l'estretxo ara mateix.
Molt bé. Apa, Bernabéu, adéu, descansa. Adéu, companys. Vinga, fem una pausa i de seguida l'Aldecoa amb l'Això no té nom i encara moltes coses més fins a la una aquí al Tu diràs.
RAC 1.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i el millor preu. Vine a Fàcil Mòbil. Estem de rebaixes. Truca'ns al 682 674 599. Visita les nostres botigues o entra a facilmobile.cat.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A Cupra entenem la conducció d'una altra manera. Per això et convidem a visitar les nostres noves instal·lacions. Entra en un espai únic on poder descobrir en primera persona l'esperit Cupra i conèixer tota la nostra gamma per gaudir del viatge d'una manera diferent. T'esperem a...
Baix Motor Cupra, a Sant Boi, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Si s'acosta el moment de canviar de cotxe, no ho dubtis. Vine a Seat Baix Motor, perquè és el concessionari oficial Seat a Sant Boi, Molins de Rei i Gavà. Per gamma, per servei, Seat Baix Motor és més que un concessionari. És el teu concessionari a tot el Baix Llobregat. No ho dubtis. Acosta't a Baix Motor Sant Boi, Molins i Gavà. Baixmotor.seat.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
El món està ple de diversió i llibertat i volem que continuï així. Presentem la gamma Jeep híbrida i 4 pare híbrida endollable per a conductors Jeep d'avui i de demà. Aprofita ara els Electric Freedom Days, ofertes irrepetibles per a vehicles de lliurament immediat, només fins a fi de mes.
Informa-te'n a Auto 88, concessionari oficial Jeep a Barcelona i Mataró. auto88.com.
Això no té nom.
Remataremaquesta anàlisi que hem fet del Barça-Madrid d'ahir, d'aquest títol, del primer de l'era Xavi, amb una nova edició de l'Això no té nom. Avui li toca al Xavi Aldecoa. Hola, Aldecoa.
Què tal?
Què tal? Bona nit, benvingut, eh? Tot bé?
Bueno, millor que mai.
Vas gaudir, eh?
Des de l'ahir vaig gaudir moltíssim. I el primer, jo crec que molts pares que ens estiguin escoltant i mares ens, ho entendran, però clar, és el primer títol, per molts que tenim nens de 8-7 anys, el primer títol que viuen conscientment, a més a una hora que es podia veure, perquè va començar a les 8. Per tant, contentíssim, no només per mi, sinó perquè la meva filla, en aquest cas, la gran, l'Helena, hagi pogut disfrutar d'una victòria del Barça.
Sí, sí. Ahir recordàvem que l'última lliga és la 18-19, per tant són 3 anys sense un gran títol, ja en són 7 sense una Champions, no? Vull dir que només hi havia aquella Copa el 2021. És veritat, hi ha una generació de nens que el 2018-2019 potser tenien 3-4 anys i no eren molt conscients i que ara, el 2023, han pogut ser conscients del que és el Barça, no? Perquè potser veien un equip perdedor, aquesta
de
generació.
De fet, l'Helena alguna vegada m'havia dit que no volia veure el Barça perquè el Barça sempre perd.
Hòstia, que dur.
I clar, és duríssim pensar...
Tu li explicaves, no, va guanyar molt durant un temps.
No, és tot el contrari, és un equip que guanya moltíssim i venim de la millor època, que fins i tot jo no era tan conscient, no?, que algú podria veure-ho al Barça com un equip perdedor, i jo crec que a partir d'ara la història canvia.
Esperem que sigui un punt d'inflexió, eh? Tots ho desitgem, també ho deien ahir els protagonistes, tant de bo, a veure com acaba aquesta temporada. El Barça es lidera la Lliga, va bé, a la Copa, a veure què fa aquest dijous, d'aquí a un mes clavat, el dia 16 de febrer, tenim l'anada del Barça a Manchester United al Camp Nou, Europa League. A veure.
Que després del City, la victòria del Manchester contra el City, els culers començaven a dir, el pitjor moment per trobar-nos al Manchester United.
Queda un mes.
Però segurament ells ara estan pensant el mateix.
Sí, sí, i queda un mes. Pot canviar tant en un mes el futbol. A veure, Aldecoa, bé, no té nom, sens dubte, ja el primer que has dit, que aquestes noves generacions puguin veure un Barça guanyador i campió, però què més no té nom per tu?
Doncs el partidàs del Barça en el millor moment i també l'edat dels millors jugadors culers. O sigui, després de... Jo crec que vam tenir com una mica de mal sabor de boca després de les semifinals contra el Betis, però és que ahir és un dels millors partits de l'era Xavi i en el millor moment. Una final contra el Madrid, podem dir, sí, és un trofeu menor, però el rival i la forma és el que l'han fet gran. I després jo crec, bueno, ho heu comentat, però el partit de Pedri i Gavi és descomunal.
Al mig del camp del Barça, tornant, no? Amb Pedri i Gavi, com feien Xavi i Iniesta.
És que Iniesta, tu comentes Iniesta a l'edat de Gavi, havia jugat 9 partits i fet una assistència. I no pretenc, evidentment, comparar. Iniesta és història del futbol, història del Barça. però és per constatar que el que fa Gavi ahir és increïble. És contra el Madrid a la final i es destrossa un xaval de 18 anys. I, a més, jo crec que una de les coses que també m'agrada molt ahir és que va funcionar la lògica.
Què vols dir?
Hi havia alguna cosa a l'equip del Barça, a l'equip de Xavi, que no rutllava. O sigui, de sobte ahir, Xavi deixa la banqueta els jugadors que clarament no estan funcionant, més enllà del que han costat. Ferran Torres no està funcionant, Rafinha no està funcionant, deixa també a la banqueta aquesta generació anterior, i penso en Jordi Alba, podria pensar també una mica en Sergi Roberto, i poses millors, i quan poses millors, sona la màgia. Posa Busquets, posa De Jong, posa Pedri, posa Gavi, i escolta, està funcionant. I després el partit jo crec que s'ha de comentar, Valdé fa un partit emocionant.
Sí, sí.
És un xaval de 19 anys, que de sobte sembla Alfonso Davies.
I que feia uns mesos abans del Mundial, potser encara el veies molt tendre, no?, per prendre-li el lloc a Jordi Alba. I no sé si el fet d'anar a última hora al Mundial, de viure una experiència com és una concentració en un Mundial, jugant partits de màxim nivell, no?, uns vuitens de final contra el Marroc, per exemple, que és quan va quedar eliminada Espanya. Però viure tot allò, no sé si l'ha fet madurar.
Segur,
perquè que ahir se'l veu un jugador madur que, per què no, li pot competir a Jordi Alba al lateral esquerre.
I és que són aquests els jugadors que demostren que poden jugar al Barça. El Valdé debuta al camp del Madrid, al Bernabéu, i allà se'l veu superat. Evidentment, el Barça no fa un bon partit, però Valdé tampoc. I el Valdé d'ahir passa per davant, atropella a tota la seva banda, no només a Carvajal quan s'enfronta amb ell, hi ha una jugada que controla així amb... I és
com un avió, deia el Pou, el va passar com un avió.
Totalment,
no?
Luis Enrique també va dir que semblava un avió quan va jugar els primers minuts al Mundial. Però, a part, si mirem, o sigui, més enllà de tres preses claus del Barça, que som el Ter Stegen, Busquets i Lewandowski, molt importants, de més de 30 anys, tota la resta són insultantment joves. Això ens ha de donar esperança. O sigui, hem parlat de Gavi amb 18, Valdé 19, Pedri 20, però és que continuem, Araujo 23, Koundé 24, De Jong i Dembélé 25. O sigui, estem parlant de gent insultantment jove i jo, i aquí espero i creu ho dits, jo espero Ansu Fati encara.
Sí, encara tens fe?
Clar que sí, té 20 anys. És un noi al que... Això el pot fer moure. Jo recordo, i de nou, no vull comparar amb jugadors abans, però Messi, a les primeres temporades, té problemes físics, de lesions. Ja se li veia que era un extraterrestre ja llavors. Però jo crec que aquestes primeres temporades de patiment et poden fer més fort. És veritat que no se'l veu igual que abans, però jo continuo confiant en Ansu Fati perquè és molt bo i té una cosa que va més enllà de les lesions, que és gol. Aquest noi, quan enganxa una pilota, la pilota de semifinals contra el Betis, que l'enganxa de volea corrents cap enrere amb l'esquerra...
Sí, sí, és un glas.
És una cosa espectacular. I el Barça, paciència, o sigui, encara té la tendresa, és la irregularitat desesperant dels equips joves i tendres, encara aquesta sensació de que el primer cop de puny cau a terra, però jo crec que al partit d'ahir, una vegada els jugadors com aquests... amb ambició, han provat la mel de la victòria, els fan més perillosos. De sobte ja diuen, escolta, que això m'agrada, això jo vull fer-ho. Així que paciència, sí, però jo crec que per primer cop en molt de temps, massa, segurament, hi ha esperança que hi hagi vida sota de les cendres que va deixar la sortida de Messi. Així que enorme victòria.
Molt bé, bona comparació aquesta final. Tant de bo sigui així. Aquest és un Això no té nom d'avui. L'altre crec que és una mica més negatiu, no? No té nom què per tu, Xavi?
És que jo crec que és important dir-ho i subratllar-ho fins a... Em sembla que és el 8 anys que estarem així. Però que ens han robat la Supercopa. Jo, quan estava escoltant la retransmissió ahir de RAC1 abans del partit, vaig sentir com anomenàveu, no?, els partits d'alta tensió que s'havien produït amb la Supercopa, la trepitjada de l'Estoico a l'àrbit, el dit a Mourinho a Tito Vilanova, fins i tot, no ho vau comentar, però aquella elàstica del Ronaldo, el Ronaldo brasiler...
Això va ser a Montjuïc.
A Montjuïc, a l'estadi company. Sí. Però tot i ser Montjuïc, què tenia en comú aquestes tres coses? Que eren al Camp Nou. Hi havia tensió, hi havia tota aquesta comunió amb l'equip, que és importantíssim. Jo, o sigui, a mi em sap greu, o sigui, amb els diners potser podem comprar Rolex, Casios o Ferraris.
Sí. O Twingos.
Però hi ha una cosa que és l'amor amb l'aficionat. I ahir va haver-hi una imatge en la que ho vaig pensar, que és quan van canviar el Pedri i el Gavi.
Sí, els canvia junts, Xavi, tens raó, a la segona part.
Es canvia junts i ells s'agafen i s'abracen i continuen caminant. Jo vaig pensar, aquests dos, el partit que han fet avui mereixeria que l'estadi sencer estigués de peu, perquè són aquests moments on se't posa la pell de gallina, però el jugador també, que no s'obliden. En canvi, estava Aràbia Saudí, aquest partit especial, tots els culers molt contents, però aquesta màgia, aquesta pell a flor de pell...
Sí, la connexió que hi ha a vegades, no? De fet, ovacions com aquestes el que fan és com si fos un fil invisible que uneix, no? L'afició, el sentiment de pertinença del jugador amb l'afició, no? I amb els colors i amb el club. I això s'està perdent. És cert, és que el romanticisme al futbol s'està perdent des de fa molts anys. És una indústria, Xavi.
És una pena. Per això jo crec que és important assenyalar-ho i denunciar-ho, perquè no pot ser que ens hagin robat aquest moment de comunió amb els jugadors, però ells, et diria, ells tampoc. O sigui, ells no tornaran a tenir 18 i 20 anys, no tornaran potser a viure aquest moment inicial de comunió. A què feien Aràbia Saudí aquests dos abraçant-se? Tot el camp hauria, el Camp Nou hauria d'estar de peus i corregint els seus noms.
Tant de bo el Camp Nou se'n recordi i el diumenge amb el Barça-Getafe, no? Xavi faci el canvi a la mateixa hora de Pedri i de Gavi i s'emportin l'ovació.
Tant de bo, ja temps, potser ja temps, sí, és, sí. És cert.
Això dels diners, per això ja sabem com va, no? Vull dir, Neymar va marxar per diners, Messi ara si renova el PSG serà per diners...
Jo tinc por, eh?
Cristiano Ronaldo marxant per diners...
Amb això de Messi, jo és veritat, diners, que hi ha diners pel mig, però hi ha una cosa que em fa molta por, i ho dic, sobretot perquè no passi. Messi ara està negociant la renovació amb el PSG. I jo crec que tots els culers, d'alguna manera, pensem, vale, d'acord, ha marxat, ha hagut de marxar, dieu com vulgueu, però tornarà a casa. Quan s'acabi aquesta aventura, o després potser va als Estats Units, o on vulgui anar, però després tornarà.
Sí, això ho ha repetit molt, la directiva, Joan Laporta, Jordi Cruyff, recordo que el vam entrevistar, que el més important no és si torna a jugar o no amb el Barça, sinó que en un futur tingui un bon final amb el Barça i sigui una figura important a Can Barça, no?
Doncs jo vaig per aquí. Què ens assegura que això passi? Perquè ho donem per fet i ara estan negociant una renovació que potser a París i a Qatar els interessa lligar de per vida Messi a la imatge de Qatar i del PSG. Per tant, compte, perquè aquesta gent té molts diners i pot dir, escolta, Messi, vale, tu t'estimes molt el Barça, això no acabarà mai, però nosaltres et volem de portaveu, de representant de París i de Qatar. Per tant, compte, perquè els culers crec que donem per suposat que quan acabi la seva carrera futbolística tornarà a casa i nosaltres li farem una estàtua i serà la nostra cara representant a tot arreu, compte que això estigui ben lligat, que potser se'ns l'emporten també.
Home, un homenatge se'l mereix al Camp Nou, que no l'ha pogut tenir de comiat.
I 10, i 20, sí, i 30.
Sí, i 10, i 30. Com una gira, no? Com un tour,
home,
no?
Jo al Messi...
Cada mes que vingui un cop al Camp Nou i que el pugui veure tothom. I després sí, estic d'acord amb tu. S'ha d'anar en compte perquè això, a vegades, els diners ho compren absolutament tot.
Estimem-lo, que ell, sàpiga no, que vol que torni.
Ell també ha de tenir un punt d'agraïment, de dir, ei, el Barça m'ho ha donat tot, per tant, jo quan acabi el futbol vull estar vinculat al Barça. Potser després té un acord comercial amb Qatar. Igual que el té Xavi ara, o l'ha tingut Pep Guardiola en el seu moment. Però, home, també una mica d'ell hauria de sortir, no?
Sí,
esperem, eh?
Segurament sí,
esperem.
I jo crec que sí serà. Simplement dic que potser no hem de donar-ho per suposat, no sigui que ell no se senti estimat i digui, escolta, negocis són negocis.
Bé, queda dit, eh? Deixes aquí la bombeta.
Per si de cas.
I qui vulgui que
l'agafi. Per no haver de fer un no, això no tenom.
Correcte, futur, no? No tenom que Messi no formi part del Barça. Bé, posa-li banda sonora avui a tot això que hem explicat, que és, en el fons, és alegre.
És alegre.
Hi ha hagut aquest, això no té una maràbia que ens està provant la Supercopa, i estic d'acord, acostuma-t'hi, fins al 2029, està pagat. Però bé, no té nom que el Barça guanyés ahir un títol, i per tant, va, posa-li música.
Home, i avui hem de ser una alegre i que ens posem a ballar. A mi m'agrada molt l'Stromae, que és un cantant, ja ho hem dit alguna vegada, d'origen ruandès, que recomano moltíssim. I he escollit una cançó que parla de que quan les coses no surten com vols, cal prendre's la vida amb optimisme i, per què no, sortir a ballar. Així que, si us sembla, aló, aló.
Està aquesta jo també.
Sí, no?
Sí, fins i tot jo l'he ballat aquesta. Molt bona, molt bona. A Lords on Dance d'Estromae ens recomana avui el Xavi i el Deco.
I que duri molt el ball pel Barça.
Sí, 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 sí. Dijous a Ceuta ha de durar el ball.
Bueno, o sigui, allà sí que ha de treballar molt.
Però allà el Barça s'hi juga un altre títol.
I ens venen amb ganes, perquè aquell comentari del Xavi dient que havien tingut sort no ha agradat gaire per allà, així que ens haurem de pujar.
Aquesta setmana tocarem a Ceuta, a veure com estan, i parlarem amb algun dels membres del primer equip del Ceuta, rival del Barça, dijous a la Copa, als vuitens de final, partit únic, evidentment, en directe a RAC1. El Decoa, un plaer, et llegim a La Vanguardia.
Perfecte, no, un plaer per dir-te.
Avui una mica de canya per acabar la Xona Terom amb aquesta recomanació musical del Xavi Aldecoa. Més coses. Per exemple, una notícia de Mercato que us heu avançat aquesta tarda a RAC1. Fa referència a l'Espanyol, que és a punt de tancar un lateral. De qui es tracta, Joan Camí?
Doncs de Ronald Pierre Gabriel, lateral dret de 24 anys, que arriba cedit del Mainz amb opció de compra, tot i que la primera part de la temporada l'ha jugat a l'Estrasburg, de la primera divisió de França. És francès i ha jugat amb les categories inferiors del seu país, però no ha debutat mai amb la selecció absoluta. Més enllà de l'Estrasburg i el Mainz, també ha passat pel Brest, el Saint-Étienne i el Mónaco, tots tres de la Lliga francesa. Pot jugar a les dues bandes, tot i que ell és dretà, té recursos tècnics, desequilibri i bon joc aeri, s'incorpora constantment, és potent físicament i busca línia de fons per generar centrades laterals. Defensivament també presenta bons registres. La gran incògnita, evidentment, i més en aquests casos, és saber com s'adaptarà al futbol espanyol per primera vegada. Aquesta tarda l'Espanyol i el Mainz han intercanviat documents i s'espera que les pròximes hores es faci oficial.
Doncs aquí us ho explicarem. Ronael Pierre Gabriel, a veure com li surt aquest lateral a l'Espanyol que ens explica el Joan Camí. Gràcies, Joan. Avui també tinc una notícia de Mercato al Girona, Gerard Ballera.
Sí, el club gironí ha cedit una de les seves perles, l'extrem Òscar Ureña al Cartagena, equip de segona divisió. Ureña, que té 19 anys i només havia jugat 98 minuts a la Lliga aquesta temporada.
Això d'una banda. De l'altra, el Barça femení ha lligat la continuïtat d'una jugadora cabdal, la noruega Graham Hansen.
Renova fins al juny del 2026. És una de les jugadores que acabava contracte a finals d'aquesta temporada, per tant, amplia el seu contracte 3 anys més, i si està al 100% ja sabem que és titular indiscutible. Ara està lesionada des de finals d'octubre, tot i que s'espera que rebi l'alta mèdica també a finals del mes de gener. També avui, a Sant Joan d'Espí, el Levante a les Planes ha presentat la xinesa Lina Yang, migcampista del Paris Saint-Germain, cedida fins a final de temporada.
I'm so happy to hear. So I'm...
Estic molt contenta de ser aquí i, sincerament, és la segona vegada que vinc a Barcelona. Estic feliç per l'equip, la ciutat, la gent.
And the people, yes. I will do my best so to help this.
I vinc a ajudar l'equip a guanyar el partit i a donar el millor de mi.
Yes, do my best.
Yang, que, per cert, és internacional amb la Xina.
A veure si ajuda el Levante Las Planas a assolir la permanència a la Lliga F. I atenció, ja tenim data per repetir les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol.
13 de febrer, un dilluns, és la data que ha fixat la Junta Directiva de l'entitat després que el Tribunal de Català de l'Esport acceptés el recurs d'impugnació de la candidatura d'Àlex Talavera. El secretari general de la Federació, Òscar Camacho, creu que la decisió pot anar en contra de la participació.
Van interpretar la normativa d'acord amb com s'havia interpretat sempre per afavorir la participació dels clubs catalans en un procés electoral, i bé, ara la nova resolució del Tribunal marca un criteri absolutament restrictiu, molt novedor, perquè fins ara no s'havia interpretat així la normativa, i llavors doncs haurem d'aplicar aquesta resolució amb les conseqüències que tindrà, que segurament baixarà la participació.
Joan Soteres, el guanyador de les primeres eleccions, recorrerà la decisió al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per tant, és probable que el procés s'allargui, veurem què passa. La resta de candidats són els mateixos i fins ara no han dit que no s'hi tornin a presentar en aquesta repetició de les eleccions. Àlex Talavera, Joan Juisern i Pep Palacios.
Parlem de bàsquet. Avui ha estat un dia realment important pel bàsquet de casa nostra, pel bàsquet català. Hola, Mundet, bona nit.
Què tal, Aleix? Bona nit.
La Federació Catalana ha donat el tret de sortida als actes del centenari amb un acte que s'ha fet a la Casa Vicenç de Barcelona, a la Pedrera. És un centenari en què la Fede hi porta molt de temps treballant i que, a banda de celebrar l'aniversari d'una de les federacions amb més solera i més arrelades al nostre país, també ha de servir per impulsar cap endavant el segon esport a Catalunya.
Sí, sí, és un centenari que pivota sobre dues grans idees, que sigui un centenari molt inclusiu a nivell de gènere, allò de que no hi ha bàsquet masculí ni bàsquet femení, sinó que tot és bàsquet, i que sigui també molt inclusiu a nivell de territori. A Catalunya hi ha més de 400 clubs, gairebé 80.000 fitxes repartides per les quatre demarcacions, i es vol fer sentir el centenari arreu del territori. A banda d'actes culturals, de memòria històrica, que és molt convenient i molt sa fer-los, la Federació Catalana ha apostat molt fort pels events esportius. Un serà el més vinent, la Copa del Rei, que s'ha de fer a Badalona, on des de Bac de Roda han empès molt per portar-la cap aquí, i l'altre és la notícia del dia, el retorn de les seleccions catalanes absolutes masculina, femenina i 3x3. Hi ha molta expectació, Aleix. És cert que la selecció catalana absoluta femenina ha anat jugant més o menys. L'últim partit va ser l'amistós que el 2018 va jugar contra Montenegro a Girona, però la masculina, amb totes les patums, fa 18 anys que no juga un partit amb cara i ulls. És cert que va haver-hi un amistós Catalunya-Angola el 2021, es va jugar la Copa de les Nacions, però un gran, gran, gran partit com l'últim que vam viure a Badalona contra Cuba, amb totes les figures de l'acció catalana, doncs ara fa gairebé 18 anys que no l'hem vist.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs mira, per parlar-ne uns minuts, tenim en línia el president de la Federació Catalana de Bàsquet, el senyor Ferran Aril. President Aril, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, d'entrada, moltes felicitats, no? S'ha donat el tret de sortir del centenari, suposo que expectants, amb molta feina per endavant, però també orgullosos de poder portar el bàsquet arreu del nostre país.
Sí, la veritat que sí, ha estat un dia intens, però molt, molt il·lusionats amb tot el que hem presentat, i bueno, és un treball, com bé dèieu, de fa ja molts dies que hi anem posant un granet de sorra per poder arribar a la data d'avui, fer aquest tret de sortida i esperar que realment sigui doncs tot el que ens hem anat planificant durant molt de temps.
Hi ha molts actes, com diu el Marc Mundet, però n'hi ha un que crida molt l'atenció, no?, que serà molt mediàtic, és aquest retorn de la selecció catalana de bàsquet masculina. Serà amb tot, president?
Bueno, aquesta és la nostra intenció. Precisament un dels dubtes en aquest moment, de les incògnites més grans, és la data, perquè volem assegurar-nos de que hi puguin ser tots. I aleshores has de buscar, entre quan acabi l'Eurolliga, quan acabi la Lliga CB, que ja no hi hagi NBA, i intentar encaixar tot això, no? I també tenir en compte que després hi ha un Mundial, que els jugadors han de tenir un període de vacances. Vull dir que estem treballant amb aquesta idea. Nosaltres ens agradaria que hi fossin tots. Ens començarem a parlar amb els possibles integrants de la selecció, però bueno, en definitiva, en aquests moments sí que puc dir que comptem amb tothom.
Clar.
A partir d'aquí veurem quins poden ser-hi i quins no.
Per tant, vol dir Ricky Rubio, Marc Gasol, Joel Parra, Pau Ribas, no?
Sí, 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 sí. En principi es compta, ja ho he dit, amb tothom. I per el que sabem i per el que hem anat parlant, doncs la gent també està il·lusionada i amb ganes de poder-hi ser.
Pel que diu vostè, això aniríem juny-juliol, no? Per quadrar dates?
Aniríem l'última setmana de juny, pràcticament.
Val. No està tancat per això?
No, no està tancat perquè és encaixar això, i també hi ha un tema que en aquest moment tampoc podem determinar, que és el possible rival. A nosaltres ens agradaria una selecció europea, però pensem que al mes de febrer hi ha encara una finestra FIBA, on hi ha seleccions que juguen a entrar o no entrar al pròxim europeu, i en funció d'això pues, la gent planificarà, diguéssim, a l'estiu, no?
Sí, és a dir, que si alguna gran selecció europea cau i no va a l'europeu, pot ser que tingui més números de jugar aquest amistós amb Catalunya.
Exacte, és el que en aquests moments no sabem, i fins que hagi passat aquesta final de febrer, doncs serà difícil poder-ho determinar. Nosaltres tenim diverses opcions sobre la taula, però clar, ara en aquests moments aventurar un possible rival és gairebé impossible.
Quines? Ens pot donar alguna pista?
No te'n puc donar cap, perquè és que, no ho sé, hem tingut diversos contactes amb diferents seleccions, però tothom t'està dient el mateix.
Quina li agradaria a vostè, president, que fos així amb cartell?
A mi m'agradaria una selecció amb nom. a Europa n'hi ha molts que tenen nom, no? M'agradaria que una selecció que també, evidentment, que li poguessin plantar cara. Jo penso que Catalunya té una bona selecció, pot configurar un bon equip, i bueno, però tinc ara dir-te un nom, no, perquè tampoc voldria anticipar-me a les gestions que estan fent els companys.
Val. Per tant, pel que diu, si venen tots, vull dir, vostè veu Catalunya que si fos oficial podria competir en qualsevol finestra FIBA, en qualsevol gran campionat, no?
Sí, això per descomptat. És que només veient tant quan és l'absoluta com la selecció que participa a les finestres, hi ha diversos jugadors catalans sempre, no? Sempre n'hi ha 4 o 5 hi són, amb homes i amb dones, no cal dir-ho, igual o més, no? Per tant, jo penso que estem en un nivell per donar la cara amb qualsevol selecció d'Europa d'un nivell mitjà.
Escolta, dos dubtes més. El lloc el tenim clar? Sant Jordi, sí. Badalona...
Sí, la masculina jugarà a Manresa.
El nou Congost,
i la femenina a Girona, a Fontejau.
Val, això està claríssim. I els dos partits...
Sí, això està clar perquè està parlat de pitjor amb els ajuntaments, perquè la idea, com bé s'ha dit al començament, és d'intentar arribar a tot el territori, no? I aleshores, pues, bueno, busquem que una sèrie d'actes es vagin repartint, que no s'entrarà tot ni en Barcelona i la seva àrea metropolitana, sinó en tot el territori. I l'aposta, en aquest cas, de les dues seleccions seria, com he dit, Girona i Manresa.
Els dos amistosos a finals de juny, també? La femenina, també?
No, la femenina serà abans. La femenina serà... mitjans de maig, perquè la femenina és clar, és diferent. La femenina acaba la seva lliga si hi hagués últim partit de play-off a l'11 de maig, i el 16 o el 17 es concentra a la selecció espanyola, perquè en femenina hi ha un campionat d'Europa molt aviat. Per tant, seria el 13-14
de maig. Val. I tenim rival a la femenina?
Sí. No, tampoc, estem igual.
Seleccionador i seleccionadora, això ho tenim clar? Qui triarà, qui farà les llistes?
No, tampoc. Jo, això és un tema que ho estan treballant des del comitè tècnic. L'última selecció de nois la va portar amb Salva Maldonado, però això no vol dir que sigui ell el que pues, no ho sé, en aquests moments. I en femení, com que fa, tampoc... L'última va ser un dels dos o tres que portaven en aquells moments els equips de que estaven competint a Lliga Femenina, no? Era un seleccionador propi, si no vam agafar, em sembla que els dos o tres tècnics que estaven, pues, el que estava a Girona, el que estava el Cadí la Seu, va ser un... es van agafant els propis entrenadors dels clubs. Va. Jo no sé exactament aquest any com es farà. No em pertoca a mi, que pertoca més als tècnics de la casa, que suposo que estan treballant.
Val, però el que queda clar és que serà un entrenador de bàsquet català, entenc, no?
Sí,
en seleccions més grans hem vist que hi havia seleccionadors d'altres països. No, buscaran algú que...
L'aposta serà per entrenadors o entrenadores de casa.
Perfecte. Molt bé, Mundet, tens alguna qüestió pel president Ferran Adil?
Només una. Quina és la salut del bàsquet a Catalunya, president, ara mateix? Quin és l'estado de les coses, que diuen en castellà?
Jo et diria que la salut és molt bona. Sortim de dos anys molt complicats i realment després de tot això, doncs, se'ns podia generar algun dubte, no?, després d'estar dos anys en aquestes situacions, i la realitat ens ha fet veure tot el contrari, no? Estem molt millor a nivell de llicències, que és determinant, no?, molt millor que l'últim any prepandèmia, és a dir, el 2019. El 2019 estàvem amb 74.000 aproximadament de llicències, i aquest any estem per sobre de les 78.000. Tenint en compte aquests dos anys que hi ha entremig, jo penso que no podem demanar res més, i que realment la gent en té moltes ganes, i que hem pogut començar amb tota normalitat aquesta temporada, no? Que és pràcticament el que desitjàvem tots.
Clar.
De tants problemes que hem tingut a nivell sanitaris, no?, per tot el tema de la pandèmia, doncs poder començar amb el 100% d'activitat, doncs això ens dona també una tranquil·litat, i també d'alguna manera de cara al centenari també ens dona una força de que la cosa està funcionant perfectament.
I que així segueixi. President de la Federació Catalana de Bàsquet, Ferran Arril, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort en el centenari.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, vagi bé. Doncs Ferran Arril, explicant en directe una mica tot el que encara han de treballar per aconseguir que es jugui aquests amistosos. A finals de juny, la selecció catalana masculina, i a mitjans de maig, la selecció catalana femenina. Estarem pendents,
sí.
Mundet, d'aquest retorn de les seleccions catalanes de bàsquet.
Aviam si el director s'enrotlla.
A veure.
Si els podem fer.
Sí, home, sí, i tant, no tinguis cap dubte. De la resta del món del bàsquet, què ens deixa el dia d'avui?
Mira, d'entrada, hem estat xerrant una estona amb Corey Higgins, jugador del Barça. Si recordes a començament de temporada, Aleix, Sarunas Jasikevic us va explicar un pla específic pel jugador del Barça perquè arribés molt més fresc que la temporada passada a la recta final. El nord-americà va descansar tots els partits a saber del mes de desembre i ara se'n veuen els efectes. Una d'aquelles dades que no es veu si no rasques. Fixa't en això, Pariser. Fins abans de festes de Nadal, 9,5 punts per partit. Des de Nadal fins ara, la seva aportació anotadora ha pujat fins als 14,3.
Yeah, I feel fine. I feel good when I'm exactly where I need to be at this point.
Em sento bé, sóc allà on volia ser, en el punt on em trobo ara mateix. Amb cosetes que ens deixa el dia, una, el comitè de competició ha desestimat el recurs del Cadí la Seu per la cistella que els àrbitres van donar per bona en el partit contra el Guernica, un cop ja s'havia acabat el maig. En resum, diuen l'acte està tancada i no es pot tocar. El club ja ha anunciat que prepara un recurs per anar, atenció, al Tribunal d'Arbitratge Esportiu. Dos, el fitxatge de Chima Moneke pel Mònaco, fins al juny del 2024.
Arribar a l'Eurolliga, eh?
Pels que tinguin curiositat, ve a Barcelona a finals de febrer. 3, oficialment s'ha retirat Maya Moore, una de les jugadores més importants del bàsquet nord-americà de la història.
I think it is time to put a close to the pro basketball life. You know, I walked away... four seasons ago, but I wanted to officially...
És hora de tancar la meva etapa com a jugadora professional. Vaig fer un pas al costat fa 4 anys, però ara oficialment em retiro. Són declaracions al Good Morning America, el que seria els matins de TV3 de la televisió americana. En el seu palmarès, 4 anells de la NBA, 2 medalles d'or olímpiques, 2 mundials, un MVP de la Lliga, 2 campionats universitaris, número del draft, i amb una història d'activisme social brutal, Aleix, algun dia l'hem de fer al darrere. Com ara sentíem, fa 4 anys va deixar de jugar per alliberar un home que portava 23 anys a la presó per un crim que no havia comès. És una història de la pel·lícula. Maya Moore s'ha casat amb aquest home.
Ah, sí?
Algun dia explicarem aquesta història.
El bàsquet també no ho has d'explicar bé, això.
Va jugar una temporada a València. Saps qui la va portar cap als Països Catalans?
Qui?
Carme Lloberes.
Home, als seus peus.
I una altra última història, una prèmia. El Joventut s'estrena demà a la segona volta de l'Eurocup a l'Olímpic contra el Bursaesport, equip que ja va guanyar la penya la primera volta. Carles Durant no ho ha oblidat i, a més, de manera molt explícita.
Un equip que ens va treure del camp a hòsties i que ens va empujar fora, i espero que nosaltres hàgim entès el que va passar en el primer partit i espero el ximili dels meus amb l'escalfor de la gent, com he dit, no? Ens hem de fer forts en aquesta segona volta que queda i, per tant, demà el nostre inici, no? Espero que amb l'escalfor de la nostra gent puguem jugar un partit de màxima importància.
Carles Durant té les baixes de Pau Ribas i Yannick Crac, que s'ha fet un esquins al vermell.
Esperem que demà no els fotin fora hòsties, i puguin competir millor. Mundet, completíssim. Magnífic, gràcies.
Abraçada, bona nit.
A descansar, adéu.
Final feliç.
I la una mica de final feliç al tram final del Tu diràs d'avui. Com sempre, amb el David Llorenç, company del Mundo Deportivo. Hola, David.
Què tal?
Bona nit. A veure, què ens portes avui?
Primer deures. L'actualització de Mister Irrelevant, Brock Purdy.
M'encanta. Com està Brock Purdy? Com van els Niners?
Els Niners van debutar aquest cap de setmana passat en els playoffs, en el que se'n diu el Wild Card Round. I van guanyar 41-26 al Seattle Seahawks. És a dir, que ja estan a les finals divisionals. És a dir, estan a 2 victòries de ficar-se a la Super Bowl.
O sigui, serien com semis de conferència a l'NBA, no? Han de guanyar la semis de conferència, la final de la conferència...
I després és la final, que és la Super Bowl. Correcte.
O sigui. I està jugant, el Purdy està jugant, eh?
Sí. No, titular tot el partit, vull dir... No, sí. Teòricament, a partir de la setmana, d'aquest cap de setmana que ve, el Jimmy Garoppolo, que és el quarterback titular, estaria disponible, però no crec que
banqueta.
No crec que Kyle Shanahan tingui els nassos de sentar un tio que no ha perdut un partit i que a més tot l'equip està mort amb ell i que està jugant de collons.
Som dels Niners, eh? L'altre dia amb el Pedro.
Ara som dels Niners.
No,
jo sóc dels Packers, però com que no estem al playoff, vaig amb els Niners.
No, amb el Pedro l'en parlàvem.
Que per cert, el seu rival sortirà del partit d'aquesta nit, que jugaran a les 2:30 de la matinada, d'aquí una hora i poc més. Els Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady i els Dallas Cowboys. Si Brady palma, cosa no descartable, perquè jo crec que tio per tio Dallas té molt millor equip que Tampa Bay, però són dos equips molt irregulars, no descarto que sigui l'últim partit que el veiem.
Aquest sí?
Home, ja té 45 tacos.
Aquest sí, seria la retirada ja.
Mira, no ha dit res, però clar, després de la retirada fantasma l'any passat, doncs home, et porta a pensar que segurament serà... s'acabarà avui.
Home, seria...
s'acabarà avui si perd.
Seria molt bonic que el Mister Irrelevant jugués contra Tom Brady.
Bueno, és que ja van jugar. El segon partit que juga Mister Irrelevant juga contra Tom Brady i li fot 37-5. Brady, amb 23 anys de carrera, no havia perdut mai contra un quarterback rookie, fins que es va creuar amb Irrelevant.
Estaria bé els play-offs, que juguessin
sí,
per un lloc a la final de conferència.
No, a més, és el duel de... clar, o sigui, Brady li treu 23 anys. Té més del doble de la seva edat, té 22 anys, Brock Purdy.
Que bèstia, que bèstia. Bé, 2:45, dius, encara si m'animo, eh? Quan arribi a casa, si m'animo, miro una estona com va aquest Dallas Cowboys, Tampa Bay Buccaneers.
És jugant a Tampa, eh? Tampa Bay i Dallas Cowboys.
Va. Qui guanyi contra els
contra
Niners.
Contra els Niners, a camp dels Niners.
De la resta del quadre, hi ha alguna cosa destacable o no d'aquesta primera ronda?
Aviam, una victòria sorpresa dels Giants a camp dels Vikings, això és el més inesperat. I després la presència de Jacksonville, que Jacksonville és un equip que teòricament no havia de ser-hi, però va remuntar 24 punts en contra, va fer una remuntada d'aquelles brutals i s'hi va ficar. La resta és l'esperable, o sigui, hi ha equips amb els que tothom hi comptava, més o menys.
Molt bé, dilluns que ve més deures de la NFL amb el David Llorenç.
I tant, bueno, dilluns que ve crec que juguen, juguen el dilluns... la matinada, diumenge, dilluns, juguen, sí, a les dues i mitja, crec.
Meravellós, aquí ens ho explicaràs dilluns.
Sí.
Bé, a banda d'això, quina història portes avui al final?
Doncs mira, avui et porto la història de Mick Fanning, que Mick Fanning és un australià de 41 anys, surfista, ara ja està retirat, però bueno, és un tio que ha estat 3 vegades campió del món, a l'any 2007, el 2009 i el 2013, que suma 21 triomfs amb circuit professional de Copa del Món, que és un tio que va guanyar molts calés amb això, més de 3 milions d'euros en premis, més una desena d'esponsors que anaven retratant-se cada mes. Però, bueno, el típic cas del noi que viu a la platja, als 3 anys ja surfeja, als 12 el tio ja comença a competir seriosament, i, bueno, el cas d'aquests australians, californians i hawaians, n'hi ha molts. Bé, aquest era realment molt bo, perquè si no, no és 3 vegades campió del món. Però el que em sorprèn d'aquest senyor és la seva miraculosa capacitat per escapar de la mort.
Ah?
M'explico.
Què li ha passat, a veure?
Ell, quan tenia 17 anys, el seu germà, que també era surfero, i un altre noi, que es deia Joel Green, que també era surfero, van sortir, van anar a sopar, van anar a prendre alguna cosa i tal, i a l'hora de tornar, el seu germà li diu, vinga, puja el cotxe que et porto a casa, el tio, hòstia, diu, és que he begut una mica, prefereixo passejar. El seu germà i l'altre noi es van matar en un accident de trànsit tornant cap a casa. Si ell hagués pujat, estaria mort.
Hòstia.
Primera. Però dius, cony, vale, salves la vida una vegada, però dos. Perquè n'hi ha una segona, i aquesta està més relacionada amb l'esport. Perquè el 19 de juliol del 2015, competint a una prova de la Copa del Món a Jeffrey Bay, a Sud-àfrica, disputant la final contra un surfero que es diu Julian Wilson, alguna cosa se li va enganxar a la corretja de la taula.
No em diguis més.
Acte seguit es va veure una aleta.
No em diguis més.
Un tauró blanc d'uns 3 metres i mig.
Tras.
Aviam, què fas amb una situació així?
Jo resar.
Correcte. Doncs el que va fer ell és molt diferent.
Sóc ateu, però resaria.
Doncs mira, el que va fer el Mick Fanning és començar a fotre-li cops de puny al tauró.
Què dius?
I, sí, per allunyar-lo, i al temps intentava col·locar la taula entre ell i el tauró per tal de que no el mossegués.
Tot això al mig del mar,
allà? Tot això al mig del mar. Mentrestant, el noi amb el que estava disputant la final, que estava uns metres separat d'ell a sobre la taula, va començar a bracejar per anar a ajudar-lo. Que dius, ole tus huevos, també.
Sí.
Perquè, mira, que el bitxo petit no és, val?
I tenia gana,
bueno,
el que sembla.
Tenia gana, jo crec que no tenia gana. Si hagués tingut gana, no ho hagués explicat. El cas és que finalment va tallar, suposo que d'una mossegada, a la corretja amb la que s'havia enganxat, i el tauró va marxar. A ells els van evacuar amb una moto d'aigua, evidentment la prova es va cancel·lar, però ell una setmana després tornava a competir.
A ell no li va passar res, llavors.
A ell no li va passar res, bueno, va passar que hi havia càmeres allà, que allò ho van penjar a YouTube i va tenir, crec que són 39 milions de visualitzacions, cosa que no és d'estranyar.
O sigui, si busques ara Mick Fanning
Shark,
ho trobes.
I tant, sí, busca-ho si vols. Es veu l'aleta que déu-n'hi-do. Dius, aviam, què passa? Que els encontres entre taurons i surfistes no són infreqüents, perquè el surf es fa a zones que estan poblades per taurons i perquè, a més, el tauró, que no és un mal bitxo, el que fa és que confon la silueta hidrodinàmica de la taula amb la silueta hidrodinàmica d'una de les seves preses naturals, que són els lleons marins. I el tio va a veure què és. Clar, com que no té mans ni peus, la seva manera d'interactuar és amb la boca, i mossega. I quan mossega, és un bitxo molt gros i et pot fer molt de mal.
No.
Molt de mal. Hi ha una noia, una surfista que es diu Bethany Hamilton, que amb 14 anys li va passar exactament això i se li van d'un braç. Tot i que aquesta noia va acabar convertint-se en professional, vull dir que... Ole ella. Sí,
no, no, l'estic veient,
l'estàs veient.
El vídeo és brutal, sí.
Fa una mica de... Clar, a la primera queixalada se t'enduen alguna cosa, però com que no és el que esperen, no tornen. Si tornessin, no sobrevius.
Clar.
Però no tornen. És a dir que és molt fàcil demonitzar-ho, però bueno, el cas és que Mick Fanning està viu, té 41 anys, es va retirar no fa gaire, les coses li van molt bé, va muntar una fàbrica de cerveses, que després es va vendre una multinacional per un pastizal, després ha invertit en una empresa de menjar per mascotes, es va casar amb una supermodel de la que ja s'ha divorciat, i la vida li va molt bé, i realment no es pot dir que no sigui un tio amb sort. I si això no és un final feliç, que baixi nostre senyor i ho vegi.
Avui, més que mai, és un gran final feliç, eh?
Correcte.
Mick Fanning, la història d'avui del David Llorenç, perquè veieu que hi ha vida més enllà de, no? De les desgràcies o dels taurons.
Sí, bueno, hi ha gent que ha nascut de peu.
Sí, absolutament. Molt bé, David, et llegim a Mundo Deportivo, com sempre, un plaer, una abraçada forta.
Veiem.
Vinga, gràcies. Abans de marxar, Ballera, ens deixem alguna cosa de la resta de l'actualitat esportiva?
No, pensava que seguiríem parlant de Brock Purdy.
Sí, sé que ets un fan de NFL. Ets dels Niners o no?
Sí.
Som tots dels Niners, eh? Pedrol, sí,
jo sóc des del... Llorenç... No, ara em podria aquí... Sóc des del 2012 que segueixo l'equip. 2012-2013, aproximadament.
Va, perfecte, doncs...
Sí que sí, i mira, la història del David Llorenç és boníssima.
A veure què fan a quarts de tres aquest partit de les Tampa Bay Buccaneers de les
Cowboys. Esperen rival.
També aquesta matinada tenim tennis.
Sí, per qui no vulgui veure el futbol americà, doncs que s'entretingui amb l'Open d'Austràlia. A partir de la una comença aquesta segona jornada. De fet, són a punt de començar ja els primers partits en un dimarts en què debuta Novak Djokovic, però debuta al matí. Està previst que surti a jugar a quarts d'onze aproximadament contra l'espanyol Roberto Carvalles. Sabeu que això dels horaris amb els tennis és aproximat. El quadre masculí, avui també s'estrena el català Albert Ramos, de matinada cap a les 3, aproximadament, davant el nord-americà Cressy. I jugaran d'altres caps de sèrie com Zverev, Ruud, Fritz o Rublev, en el que diria jo que és el partit més amb més cartell de tota la jornada, contra Dominic Thiem, que ara està en un rànquing més inferior, però que ha arribat a ser top 10. És un dels duels més atractius. El quadre femení, ara a la una, a punt de començar el partit de Garbiñe Muguruza contra la belga Mertens.
I el Mundial d'handbol masculí, com li ha anat aquesta nit a la selecció espanyola?
Bé, perquè s'ha imposat per 22-35 contra l'Iran en un partit molt plàcid. A la ronda preliminar sumen 3 victòries en 3 partits i passen amb el màxim de punts possibles a la segona ronda, és a dir, 4 punts. El català Joan Canyelles destaca la participació de tota la plantilla en la victòria.
Contents perquè avui hem acabat el partit amb millors sensacions que el partit de Xile. Crec que hem estat més encertats en defensa i ben atac. Sobretot la primera part crec que hem trobat molt bé els espais. Content per això, content perquè hem pogut rotar tots els jugadors, inclòs el Pol, que doncs, ha arribat avui i ha pogut jugar.
Valera, el català del Fracking Granollers, que ha debutat amb 24 anys en un mundial per la lesió de Jan Terrafeta. Dit això, dimecres comença la segona fase, que ja és la més important, la fase principal. Els rivals d'Espanya seran França, Eslovènia i Polònia. És un grup de 6 seleccions, es classifiquen les dues primeres pels quarts i Espanya té avantatge, igual que França, perquè parteix amb 4 punts. En teoria haurien de ser les dues seleccions que es classifiquin pels quarts de final, es classifiquen les dues primeres.
Passarà bé això a partir d'ara, perquè arriba el Mambo, el Mundial d'handbol, amb aquests partidassos, una Espanya-França, per exemple, en aquesta main round, entre altres coses. Molt bé, Ballera.
Molt bé, bona nit.
Gràcies, adéu-siau, bona nit. I les portades, va, per rematar el programa d'avui amb l'Oriol Domènech, com sempre. Hola, Oriol.
Bona nit, Aleix. Doncs sí, les portades encara miren a la Supercopa, però amb dos mirades ben diferents. En els diaris catalans, tant Mundo Deportivo com Esport com Esportiu, s'agafen a un gran protagonista, Gavi. En Mundo Deportivo, titulat Gavi Oro Puro, Esport titulat Gavi es Gigante, i l'Esportiu té de tot, evidentment referint-se al jugador andalús que la Supercopa va fer un gran partit. I a l'altra cara, els diaris madrilenys, tant Marca com As, doncs bé, mirant el Madrid i la seva, no sé si en podríem dir, crisi, però bé, el titular de Marca és Curados de espanto, el palo de la Supercopa no altera los planes del Madrid, i el diari As, al rincón de pensar, el Madrid afronta una setmana crítica con muchos asuntos pendientes. Per tant, Gavi com a estrella blaugrana, i a Madrid, doncs, mirant què va passar en aquesta Supercopa d'Espanya.
Gavi, avui protagonista també el Tudiràs, hem parlat, a banda d'analitzar el seu partit, amb l'alcalde de Los Palacios i de Villafranca, la població natal d'aquest futbolista andalús del Barça que va brillar ahir a la Supercopa d'Espanya. I el Madrid, que té una setmana complicada, eh? Té la Copa, Villarreal-Madrid dijous i visita Sant Mamés diumenge a la Lliga. Compta amb aquesta setmana clau pel Madrid. Gràcies, Oriol.
A tu.
Demà comença, per cert, els vuitens de final de Copa del Rei. Demà tenim un Reial Societat Mallorca a les 7 de la tarda i un Alavés Sevilla a les 9 de la nit. Recordeu que dimecres jugarà l'Espanyol a les 8 del vespre a Sant Mamés, precisament, Atlètic Club Espanyol, i dijous el Ceuta-Barça també a les 8 del vespre i en directe a RAC1. Ho deixem aquí. Gràcies al Joan Farús, a la part tècnica, a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, com sempre, amb més ràdio esportiva.
Tu diràs.
RAC1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 5 minuts de la una. El govern espanyol lamenta que Alberto Núñez Feijóo no s'hagi pronunciat sobre la polèmica al voltant de l'avortament a Castella i Lleó i avisa que si cal portaran el cas a la justícia. Això després que la comunitat, els dos partits de govern, PP i Vox, no es posin d'acord sobre què implica exactament el nou protocol que han aprovat i amb el que volen reduir el nombre d'avortaments. Els d'ultradreta defensen que des d'aquest dilluns qualsevol metge està obligat a oferir una ecografia 4D i escoltar el batec del cor a les dones que volen avortar. En canvi, els populars asseguren que no s'obliga a res, ni a les embarassades ni als metges. Ara bé, qui no s'ha pronunciat, com deia, més el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, que 4 dies després es manté en silenci. La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, li ha retret la seva actitud en una entrevista aquesta nit a Televisió Espanyola i amenaça en fer arribar el cas als tribunals.
Será la ministra de Sanidad la que efectivamente está siguiendo este proceso y por lo tanto vamos a ver primero los hechos y si se confirma efectivamente que el señor Feijóo prefiere cumplir con Vox para no perder el gobierno en la Junta de Castilla y León y no con la ley, pues tomaremos medidas.
Ara bé, l'ultradreta no baixa del burro i en una entrevista aquesta nit a Toro TV, l'antiga Intereconomia, el vicepresident de Castella i Lleó, Juan García Gallardo, de Vox, ha assegurat que vigilaran que es compleixi l'acord de govern. A més, ha admès que s'inspira en el govern de l'ultraconservador polonès Víctor Orbán i sobre les possibles conseqüències diu que és més necessari aplicar el 155 a Catalunya que no a Castella.
Pedro ladrador, poco mordedor. Es imposible. Sería una aberración y sería una completa locura que el gobierno central de PSOE y Podemos pretendiera aplicar un 155 a Castilla y León mientras ve cómo las vacas miran con pasividad al tren, cómo se vulneran los derechos lingüísticos en Cataluña o en Baleares.
Des del govern lleonès, a més, lamenten, segons ells, que Pedro Sánchez hagi aprofitat aquesta situació per treure rèdit polític. Més coses. El govern britànic bloquejarà per primera vegada una llei aprovada al Parlament escocès. Es tracta de la llei trans, que hauria de permetre facilitar el canvi de gènere a partir dels 16 anys i eliminar la necessitat d'informes mèdics. El veto de Londres no té precedents i ha generat una crisi en les relacions amb Edimburg. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, diu que el bloqueig és un atac a la democràcia i assegura que defensaran la llei trans.
Then, in my view, it will be...
En la meva opinió és una decisió política. És utilitzar les persones trans, que ja són un dels col·lectius més vulnerables i estigmatitzats de la societat, com una arma política, i això és indefensable i bastant vergonyós.
El govern britànic, però, considera que aquesta nova llei pot trencar la igualtat al país i, per tant, no vol que entri en vigor. I encara en política, el govern espanyol obrirà converses amb el PP i la resta de forces polítiques per intentar canviar la Constitució espanyola. Concretament, volen substituir la paraula disminuïts per discapacitats, quan es fa referència a persones que tenen discapacitats físiques, sensorials i psíquiques. Per canviar la Constitució cal el suport de 3/5 parts del Congrés i del Senat, i, per tant, actualment és imprescindible que es posin d'acord el PP i el PSOE. Aquest dimarts al matí els taxistes es manifestaran fent una marxa lenta pel centre de Barcelona. Sortirà a 11:15 del matí a la plaça Espanya, passarà per Gran Via i acabarà al Parlament, on han demanat reunir-se amb el president Pere Aragonès. El sector del taxi denuncia que l'administració fa la vista grossa amb les plataformes BTC quan incompleixen la llei. I un últim apunt, perquè Albert Serra ha guanyat el guardó a millor director als Premis Lumière de la Crítica Internacional, que s'han entregat aquesta nit a París. Ho ha fet per la pel·lícula Pacifiction, que també ha guanyat millor actor per Benoît Magimel i millor cinematografia. Asbestes, de Rodrigo Sorogoyen, ha guanyat el premi a millor coproducció internacional, mentre que la guanyadora de millor pel·lícula ha estat La Nuit d'Udús, de Dominic Moll. I ara els esports, amb Oriol Domènech.
Polèmica en el Cadis-Elx, partit que tancava la 17a jornada de la Lliga Masculina de Futbol i que ha acabat amb empat a 1 després que el VAR no anul·lés per un clar fora de joc el gol del conjunt visitant en el minut 81. Ezequiel Ponce, l'autor del gol, estava en clara posició antirreglamentària i el president del Cadis, Manuel Vizcaíno, en una entrevista al Tu Diràs, s'ha mostrat indignat.
Los dos puntos ya no lo va a devolver nadie y es un error que no es ni humano, es incomprensible. Pues alguna vez pues esos puntos nos harán falta para algo más, pero bueno, no pasa nada. En la federación todo el mundo es feliz y contento y la Supercopa se ha ido muy bien.
En clau blaugrana, l'alcalde de Los Palacios, localitat natal de Gavi, ha explicat també al Tu Diràs que des del consistori estan preparant una sorpresa pel jugador.
Bueno, a lo mejor le damos otra sorpresa, pero ya os enteraré cuando la hagamos a través de los medios, porque hay que ser ahora mismo muy prudente, pero a lo mejor hay alguna sorpresa que está preparada. Tenemos que hilar un par de flecos por ahí todavía, pero va a ser en breve.
Encara en futbol, el Barça femení ha renovat a Caroline Gray amb Hansen fins al 30 de juny de 2026. En handbol, la selecció espanyola ha guanyat a Iran per 22-35 i accedirà a la segona fase del Mundial. I finalment, en bàsquet, el president de la Federació Catalana, Ferran Aril, ha anunciat avui que les seleccions femenina i masculina absolutes tornaran a jugar els mesos de maig i de juny, respectivament.
El trànsit, atenció a aquesta hora, perquè hi ha diverses afectacions causades per la neu. Calen cadenes per circular per les carreteres N230 des de Viella fins al Pont de Suert i N260 de la Pobla de Segur cap al nord del país, per on tampoc poden passar camions. A banda, també cal portar cadenes a tota la vall d'Àneu, la vall de Cardós, la vall Ferrera i la vall d'Avui. I pel que fa al temps, aquesta hora cauen rossets a les comarques de Lleida i a Catalunya Central, que aniran desplaçant-se cap a l'est durant la nit. Aquest dimarts ens llevarem amb menys fred, amb un matí ja ventós a gran part del país, però serà entre el migdia i el vespre, quan el vent bufarà amb més força. El més intens a les comarques de Barcelona i Tarragona i també al Pla de Lleida. Cops de vent, en molts casos, de 70 a 90 km per hora en zones no habituals. Al llarg del dia nevarà al Pirineu i Prepirineu, sobretot occidental, i al matí podrem veure ploure de manera feble en moltes comarques. A mitja tarda reapareixeran precipitacions al Pla de Lleida, comarques de Tarragona i sud de les de Barcelona, amb cota de neu de 600 a 800 metres. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
Diu, bé, us regalo un acudit, eh? Diu, papa, on juga el Barça el partit de Copa aquest dijous? I diu, asseu-te, fill, asseu-te. I diu, ja m'assec, però on juga el Barça el partit de Copa aquest dijous?
A les 8, Ceuta-Barça, des de les 7, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC 1 presenta... No. Un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, moltes gràcies. Molt amables. Tia, com es nota que és dilluns? Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Badalona! Sí! Molins de Rei! Sí! Girona! Sí! Castellà del Vallès! Sí! Massalcoreix! Sí! Vilanova i la Geltrú! Sí! Santa Coloma de Farners! Sí! Viladamat! Sí! L'Escala! Sí! Ametlla del Vallès! Sí! Caldes de Malavella! Sí! I Muntanyola! Sí!
de la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts, Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Heu de saber que s'acosta una onada de fred bestial. Aquesta setmana en parlarem, que queden 3 dies per la cimera hispano-francesa a Barcelona, en parlarem també, i que Xavi Hernández ha guanyat el primer títol com a entrenador del Barça.
Bueno, escolta, hem de puntualitzar, vull dir, un títol...
Clar, 18 anys...
A veure, ha guanyat 2 partits al mig del desert de l'Aràbia Saudita.
Sí, bueno, aviam, no és enmig del desert, sí, són estadis, sí. I es veu que ho estan fent molt bé des del punt de vista dels drets humans.
I de l'aire condicionat, de també.
Sobretot de l'aire condicionat.
Ho estan fent molt bé des del punt de vista de l'aire condicionat.
Perdoneu una cosa.
Home.
Perquè aquí hi ha un misteri. Eh?
Bon dia, professor. On veu el misteri, vostè?
Bueno, en el pentinat de Xavi.
El pentinat de Xavi, què té a veure, ara?
Creieu que tindrà 90 anys i continuarà fent-se el pelo pincho? Per què sí? Perquè fa pinta que passarà això. Però sobretot som davant d'un dia excepcional.
Sí?
Ahir el Barça va vèncer la maledicció de Messi.
Quina maledicció?
La maledicció de la pulga.
Però què s'empatolla?
La conèixer. No sabíeu que hi ha una maledicció al Barça des que va marxar Messi?
No.
Ho sap tothom, no?
Sí.
Veus? Fins i tot aquesta persona de primera fila.
No és cap persona de primera fila, és vostè que ha fet una veu aquí.
No és veritat. Mira'm, sóc jo? No, efectivament.
Si no obre la boca, efectivament, no pot fer cap altra veu. Mm-hmm. Ha semblat una botzina, això.
Mm-hmm. Un moment, que m'estic acoplant.